Ràdio Estel. Informatius.
Ja és la una. Us informa Laura Polo Delfó. L'acusat de maltractar el nadó a Lleida reconeix haver-lo sacsejat, però ha explicat que ho va fer perquè reaccionés després que li caigués, diu, sense voler.
Y una vez ya me fui para el comedor, ya ahí yo, con mi cansancio, no sé explicaros si era mi cansancio, si me dormí, al querer sentarme con el niño en brazos, yo noto que doy un cabezazo y el niño se me va a caer. Bruscamente, es brusco, no lo sé, sin querer, pero es la reacción de cogerlo. Lo cogí de una pierna, de un brazo y...
També ha admès que dos dies abans es va oblidar de lligar-lo a la cadireta del cotxe i que un gir brusc va fer que el nadó caigués tornant d'un viatge. En canvi, els metges han declarat que les lesions que es van observar en el nen es van produir per un traumatisme no accidental reiterat. La mare, per altra banda, ha negat que l'home volgués fer mal a propòsit al nen per atacar-la a ella. Més notícies. Govern espanyol i sindicats acorden un augment de 15 euros del salari mínim. El govern de Sánchez havia proposat un augment de 12 euros, mentre que els sindicats reclamaven un augment de 19. La patronal espanyola, però, s'hi ha oposat i no ha donat suport a l'acord entre executiu i sindicats. El document pactat preveu arribar a un salari mínim de 1.000 euros a partir de l'1 de gener de l'any 2022 i de 1.060 euros a partir de l'1 de gener de 2023. L'augment del Prat de Llobregat i l'Associació per a la Promoció de Transport Públic presenten un estudi per potenciar el transport ferroviari. Proposen així enfortir el tren com a alternativa a l'ampliació de l'aeroport del Prat. D'aquesta manera, es voldria descongestionar el Prat i potenciar els aeroports de Girona i Reus, que se'ls considera infrautilitzats. L'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, aposta per alternatives com aquesta i considera que l'ampliació del Prat no és necessària.
El que demostra, sobretot, aquest informe és que hi ha alternatives. Que aquest xantatge del tot o res, això es fa així perquè nosaltres ho diem i, si no, no ho tindreu i que, per tant, no el podem acceptar. I que el que hem de fer és estudiar, treballar, posar en comú tot el nostre coneixement, que és molt.
Avui el preu de la llum torna a assolir un màxim històric. Pagarem gairebé 16 euros més que ahir. La mitjana és de 188 euros per megawatt hora. La franja més cara avui serà de 9 a 10 del vespre, amb un preu que es pot enfilar fins a gairebé 200 euros per megawatt hora. I l'escriptor mallorquí Biel Mesquida recull el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre pel seu compromís vital amb la llengua i la cultura en català i la seva trajectòria consolidada. Després de rebre el guardó, Mesquida ha fet una crida a viure, llegir i escriure en català.
El moment actual de les nostres lletres i de la nostra llengua, únicament i desacomplexadament la catalana, és un moment particularment atractiu. Si gran és el repte, més gran serà la victòria. Ens cal convenciment i autoestima. Convenciment i autoestima!
Mesquida ha admès que la literatura l'ha salvat i li ha donat una resiliència a prova de foc. I en aquesta línia, la Plataforma per la Llengua alerta de l'emergència lingüística derivada de la caiguda de l'ús social del català. L'entitat pública, que només diu que només el 40% dels alumnes de secundària i el 35% dels de primària parlen català a l'hora del pati. La Plataforma per la Llengua afirma també que tan sols el 53% dels joves de Barcelona domina el català. Temps ara pels esports amb Xavi Toscano.
L'Espanyol comença a preparar el partit que diumenge disputarà contra el Betis a 6:45 del vespre. Els pericos buscaran aconseguir la seva primera victòria de la temporada al Benito Villamarín. El jove Loren Morón, jugador blanc i blau cedit aquest any precisament pel Betis, ha reconegut que li agradaria viure aquest diumenge la seva primera titularitat.
Ojalá se pudiera cumplir de que el domingo pues sea la primera y encima con mi equipo de toda la vida. Sería un poco la gracia, ¿no? Pero bueno, ya te digo que estoy trabajando como siempre he trabajado al máximo para que el míster sea el que decida y cuando él lo crea oportuno pues estaré disponible.
Aquest cap de setmana també juga el Girona a segona divisió. Ho farà aquest dissabte contra el Valladolid i sense el seu tècnic ha estat sancionat amb dos partits. Encara en futbol hem d'explicar que la mala imatge que va donar el Barça aquest dimarts a la Champions no esperona els aficionats a demanar entrades per al proper partit de Lliga dilluns que ve a les 9 contra el Granada. Els socis culers han demanat 23.617 localitats i tot i que el club encara no ho ha confirmat, tot fa pensar que s'acceptaran totes les peticions i no caldrà fer un sorteig, ja que l'aforament permès ara mateix és de 40.000 persones.
Això és tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Està al migdia.
Ràdio Estel.
Gràcies.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
De la una del migdia, última hora del matí a Ràdio Estel, i en aquesta darrera hora, els dijous, obrirem les portes del nostre chaiselong particular, on conversarem amb persones que sempre tindran una història interessant a explicar. Avui s'asseu al chaiselong Pol Marçà, bon dia de nou.
Bon dia, quina responsabilitat. Ara ens explica una història interessant. Molt bé.
L'has de pensar. Com en t'hem enganyat,
ara que ja vaig justet de forces a l'altre del migdia.
Pol Marçà, que ja, o sigui, només a entrar per la porta de l'estudi ja estava parlant amb el David i el Galdric. Escolta, que això s'ha de tancar encara. Com ho portes, això?
Bé, home, bé. Home, a veure, jo sempre dic, no hi ha res pitjor que parlar d'un programa, i els dies previs a fer-los, la gent va descobrir que dilluns vam començar a fer un programa, però aquí feia molts dies que n'estàvem parlant.
Això, això ho vam parlar, sí, totalment.
I arriba un moment que dius, és que ja no vull explicar-lo més, i no en vull parlar més, comencem-lo a fer, li passaran totes les coses que li hagi de passar, perquè evidentment quan tu arrenques un programa nou passen coses, és clar, la vida, però que ens passin i així ja ho tindrem. I ara ja és una mica la sensació de... Gairebé ho tenim, demà és divendres, haurem fet la primera setmana, molt bé i molt contents. És una feinada de por, però molt bé, molt bé. La veritat és que contents i satisfets, tant, tant jo a nivell personal com amb l'equip n'hem estat parlant i ja
I
està.
El balanç
sempre hi ha feina i ara per això, si ara venien a buscar, escolta'm, que demà hem de pensar una cosa que dilluns pot ser que ens passi, però vaja, això ja és la dinàmica del dia a dia. I ja, ja està, es agafa ritme.
Que tu ja la tens interioritzada, no? Perquè, clar, hem de preguntar, però quan acabes de treballar? Mai.
No, home, tècnicament, ara descansaré una estona, no? Ara ja és la una, ara cap a aquesta hora ja és una mica de calma i tranquil·litat. Ara hem vist cap a on comença a anar el dia i cap a les 7 de la tarda, que ja el dia el tindrem una miqueta clar, diguem-ne, ja sabrem què ha passat i què no ha passat, doncs llavors em tornarà a posar-me una altra vegada a mi amb l'equip i dir, vinga, va, doncs ara ja sabem que demà podem anar cap aquí, podem anar cap allà. I he de reconèixer que aquesta setmana no he fet gaire bondat. Diu que m'he llevat molt d'hora i he anat a dormir molt tard.
A quina hora et lleves?
És una sort, per fer un programa de ràdio al matí. 5:45, és tardet.
És tard, no?
És tardet. És tardet perquè tenim la sort que arrenquem a les 8 en lloc de les 6 i aleshores del que m'havia arribat a tocar fer, a fer-ho
això
així.
No és res.
Però clar, és molt d'hora. 5:45 del matí estar llevat és molt d'hora. I a les nits em costa fer bondat i anar a dormir d'hora.
Bé, però... és que això, fins que no agafem el
cos també t'hi porta.
Clar,
espero que el cos m'hi porti. De moment, al cap sempre estàs fent, pensant i rumiant i vull acabar de fer això o allò. No de feina, no us penseu tampoc que és ara que estigui aquí com a boig tot el dia treballant, vull dir que treballo fins tard, però clar, un cop ho has acabat penses, ai, ara miraries això a la tele. No, més val que vagis a dormir perquè demà has de matinar. Llavors, com que encara tinc una mica de benzina, aquests dies encara aguantes. Jo suposo que ja a partir de la setmana que ve ja està.
I explica com portes el cap de setmana, aquest canvi de poder dormir. Perquè tu ets de dormir?
No gaire. No gaire. Clar, jo aquest horari així en plan salvatge de matinar, i de matinar més del que estic fent ara, ja el vaig fer, i ja el vaig fer durant molts anys. I ara em feia uns quants que treballava de nits, però entre les meves filles, diguem-ne, que ja també et canvien una miqueta l'horari, en el sentit que els matins acabes matinant per força, perquè has de fer el que hagis de preparar-te tu. Llavors, llevar nenes, en aquest cas em toca a mi, escoles i tal, ja fa molt temps que em llevo a 6:45 com a tard. Per tant, ara em llevo una hora abans del que em llevava habitualment. I no he dormit mai gaire, perquè sempre vaig a dormir tard. Per tant, més de 8 hores l'esquena em passa factura, i n'acostumo a dormir al voltant de 6.
El millor dia de la setmana?
El millor dia de la setmana arribo a 8.
A
Exacte. No sé, em passa això. És que encara no he trobat ningú que m'expliqui el perquè. Però si dormo 8 hores o més, em fa mal l'esquena.
Això pot ser. Sí, és que això a molta gent li passa, eh? Perquè arribes a un punt ja...
No tenir el millor llit del món, però no, tampoc però... sóc conscient de dormir sobre rocs. Saps? Per tant, he decidit que amb 6 ja faig.
O, Pol, que t'aixeques amb mal de cap. A mi m'ha passat alguna vegada.
Si dormo massa, sí.
Que sí, que t'aixeques amb aquest...
Però suposo que és una mica... Això sé com ho han dit. Clar, si t'acostumes a dormir poc, el teu cos ja funciona en poc. I és veritat que jo, en general... De mitjana, si em dius, què acostumes a dormir? Entre 5 i mitja, 6 hores, màxim 7, de normal.
Avui estem aquí al Xeslong del matí a Ràdio Estel amb Pol Marçà, periodista, més de 20 anys d'experiència. Ho ha fet gairebé tot als mitjans i, si no ho ha fet tot, poques coses et falten, Pol.
El ridícul?
No, home, no.
Això és el que intentem no fer gaire. No, i sí, la veritat és que sí, he fet moltes... com es diu això? M'ha tocat fer tots els papers de l'auca.
De tots, no?
Doncs sí, una mica sí.
Amb quin t'has sentit més còmode?
Mira, tinc la sort que em trobo bastant còmode en general treballant. Si m'ho passo bé, no m'incomoda gaire. I la veritat és que a tot sóc capaç una mica de trobar-li quina és la gràcia. Vull dir que a mi m'ha tocat... Jo he sigut reporter durant molts anys i jo reconec que com a feina... i com a passar-t'ho bé treballant, segurament és de les coses que més t'omplen. És a dir, quan a tu et toca cada dia un tema diferent i llevar-me d'hora i vés-te'n cap aquí de Catalunya a voltar, o quan m'ha tocat marxar cap a l'estranger i buscar-te la vida cada dia i que cada dia sigui... És veritat que és una mica com el mite del periodisme, no? En el sentit de cada dia conèixer gent jove, gent nova, un lloc diferent, persones diferents, explicar coses diferents... Doncs és veritat, és molt enriquidor. Té una part dura, diguem-ne, perquè a la gent que li agrada tenir la vida planificada no la disfrutaria gens, aquesta feina. Anar-te'n a dormir sense saber què faràs demà i molts dies llevar-te sense saber què acabaràs fent avui, també ho has de saber portar. Jo, com que ho sé portar, ho he disfrutat molt, moltíssim.
I Pol, també envoltar-te de gent que ho entengui, també, eh?
I envoltar-te de gent que ho entengui, perquè portes una vida estranya,
sí,
diguem-ne.
No? I que portes els teus horaris particulars i sempre connectat.
T'han d'acompanyar una mica, o sigui, la gent que t'envolta t'acaba deixant una mica per boig, no? Et diuen, ja tornes a estar amb el telèfon? Bueno, sí.
Pots parar una estona? Si pots, pots sopar?
Però no estic a Instagram, estic amb el telèfon, però és una altra història.
Justificant-ho.
Però està bé, està bé. Jo la veritat és que m'ho he passat molt bé, vull dir que m'ha tocat fer molts anys estar al carrer i m'ha tocat estar... Clar, la gent dirà, jo t'he vist a tu presentant coses a la tele. Sí, doncs m'han vist presentant coses a la tele i també hi he treballat molt, diguem-ne, sense que ningú em vegués a la tele fent d'editor en un control de realització, allò de les pel·lis amb els cascos, dient-li a la gent el que ha de fer.
Allà dirigint.
Això també ho he disfrutat molt. Està molt...
T'agrada manar?
M'agrada dirigir, que jo crec que és diferent.
Totalment.
Manar normal. No em considero gaire manaire. No m'hi considero... Clar, això ho hauríeu de preguntar més a l'equip que a mi. Jo no...
Després preguntaré, després passarem per redacció.
Jo no m'hi considero massa de manaire, en el sentit d'estar molt a sobre i ara fes això, ara fes allò. Sí que és veritat que m'agrada coordinar una miqueta feines i encarregar i, escolta'm, tu fas això, tu fas això, tu fas això, no? I a partir d'aquí, doncs, deixar una mica de marge a que la gent ho intenti disfrutar. Potser sí que mano, no? Dit així, potser sí que m'agrada manar. No sé, ara jo m'escoltava a mi mateix i no ho tinc gaire clar.
Pol, tu vas començar per això a la ràdio, a la Com.
Jo vaig... Jo estava segon de carrera, vaig acabar segon de carrera, era l'estiu, havia acabat segon, havia de començar tercer, i a la facultat em van trucar i em van dir, escolta'm, aquest estiu s'han convocat places de pràctiques, no? Com sempre, no? Fan a les facultats, no s'han omplert totes les places, i com que ja tens el segon acabat, si vols, pots optar-hi. I vaig fer un cop de cap, vaig dir que sí, i em van enviar Com Ràdio i esports.
T'agraden els esports?
M'agraden els esports. Treballar fent premsa esportiva ja em va avorrir una mica, i vaig estar un any llarg, al final, perquè vaig estar a la Com i després a Ràdio Nacional. Vaig descobrir que els esports m'agrada molt, tampoc sóc un boig, però m'agraden els esports a la ràdio, que me'ls expliquin. El dia a dia em va resultar una mica farragós. I mira que vaig tenir sort que m'enviaven... Clar, imagina, tenia... Què?
Clar, sí.
19 anys, estava a primer a Com Ràdio, després a Ràdio Nacional, i em tocava anar... Ara te'n vas a cobrir els entrenaments de l'Espanyol, ara te'n vas al Camp Nou a cobrir... Vull dir que vaig tenir la sort de fer beques en mitjans en què m'enviaven a llocs guais, saps? Perquè dius, m'encanten els esports i ja està tot repartit i em toca anar a fer un esport minoritari que et pot agradar molt o odiar-lo, pot ser avorrit, però clar, a mi m'enviaven al camp del Barça, saps? roda de premsa de Van Gaal. Vale. Vull dir que inclús amb així, al cap d'un any vaig veure que no m'apassionava gaire.
I et va tocar, em sembla, parlar de l'Espanyol, no? Al principi?
Vaig parlar molt de l'Espanyol. Vaig parlar molt de l'Espanyol, al principi. Va ser a Ràdio 4, que jo vaig començar a fer la beca, i la noia que feia Espanyol es va quedar embarassada. I va, bueno, es va quedar embarassada. Estava embarassada, embarassada i coincidint amb la meva beca va arribar a la seva baixa, diguem-ne, que es va agafar la baixa una miqueta abans de parir. I aleshores em va tocar fer Espanyol. Tot aquell temps em va tocar fer Espanyol. Que va ser quan l'Espanyol va guanyar la Copa del Rei. I aleshores doncs, vaig poder fer també la celebració de l'Espanyol i tal, sí, sí.
I escolti, ens has comentat que vas anar a Ràdio Nacional, també has treballat a Ràdio Nacional, i sí. Després ja vas fer el salt a la tele, diguéssim.
Sí, vaig fer el salt a la tele perquè, és a dir, a Ràdio Nacional jo hi vaig arribar també a esports, perquè havia d'acabar de fer la beca, després de fer becari, per dir-ho fàcil. Vaig fer de becari voluntari a la universitat perquè m'ho van oferir, i quan em va arribar el moment de fer les pràctiques obligatòries, estava treballant i vaig dir a la universitat, no, escolta'm, tot això que he fet no val? I em van dir, no, no has de fer més. Dic, perquè són les que et toquen. Dic, ah, molt bé. I jo portava ja molt temps fent esports i vaig dir, bueno, envieu-me on vulgueu, però ja que ja fa un any que ho faig, deixeu-me buscar un lloc on pugui seguir fent esports. I em van dir, a Ràdio 4, a Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, pots anar-hi i pots fer esports. I en aquell moment el Jordi González feia el programa matinal de Ràdio 4, un programa de batard a Ràdio 1, o sigui, Ràdio Nacional d'Espanya per tot Espanya en castellà, i un programa de televisió espanyola. I a mi em tocava fer els butlletins del programa matinal del Jordi González.
Del Jordi.
Em tocava fer els butlletins. Com que a Ràdio Nacional no hi ha publicitat, l'únic moment que els presentadors podien anar al lavabo eren els butlletins horaris. Però, clar, quan jo acabava, ell havia d'enllaçar. Per tant, per força, sí o sí, cada dia havia d'escoltar com li feia els esports. I a partir d'aquí va haver-hi un moment que va haver-hi un forat en el seu equip i el Jordi em va demanar d'incorporar-me. I aleshores vaig estar treballant amb ell un any llarg a Ràdio 4 i quan vam fer el salt, ell va fer el salt a City TV, ara 8 TV, aleshores City TV, a fer el Vitamina N, se'm van portar cap allà.
I allà vaig
començar a treballar a la tele.
I a ti vas quedar?
19 anys.
19 anys. Clar, perquè o sigui, tens una trajectòria laboral extensa, havent treballat gairebé doncs, a grans mitjans i al costat de grans professionals, no? Com en Josep Cuní també, l'Elena García Melero. Quina experiència personal no, en treus d'haver compartit hores de feina amb ells?
Clar, totes les del món. Clar, al final és com estar aprenent cada dia de gent que és molt bona, esforçant-te i tu treballant, però al final vas veient, no només per ells, sinó perquè per mi el més important de treballar amb, o haver treballat amb professionals d'ells és tot el que t'aporten ells, que és brutal, i tot el que t'aporta la gent que hi ha en el seu equip, no? Perquè al final t'adones que tothom que hi té un lloc és per algun motiu, no? Per algun motiu que és que hi ha coses de la feina, una o diverses, que les fan molt bé, no? I aleshores aprens a detectar perquè els programes funcionen com a estructura i com a funcionament, no? Com es busquen els convidats, com es coordinen els convidats, com es prepara una entrevista, com es documenta una entrevista, després com aquella persona que fa el programa fa aquella entrevista amb el material que li han preparat, no? Aleshores, clar, el bagatge i l'aprenentatge que en tens d'allà és brutal, i això et serveix tant de fer un programa amb molt poqueta gent, com era a CityTV, que fèiem el Vitamina N, com després treballar amb una infraestructura més gran, com podia ser la dels matins o la de 8 al dia, o després quan he estat treballant directament integrat en els serveis informatius de TV3, no? Que és com un transatlàntic gegant de moltíssima gent treballant, que són engranatges i estructures molt grans, no? Cada cosa et permet aprendre i viure coses de la feina. Clar, jo he tingut aquesta sort que és, clar, és brutal. Vaig començar a treballar que estava a segon de carrera.
Me'n
faltaven dos, que gairebé era com qui diu, no? Aprens més a la feina que a la facultat, no? Doncs sí, he tingut la sort que m'ha passat.
Anar amb el Pol Marçà, doncs, director de la part informativa del matí a Ràdio Estel, i podríem dir que no, ets el jefe.
Soc el jefe, no? Una estona sí.
De fet, l'estem escoltant.
Ja l'he sentit, ja. Mira, com que porto mascareta no ho veus que somric, però t'ho han dit, no?, que m'agrada molt el procés.
M'ho han explicat, sí.
Jo soc el jefe, bueno, sí, de 6 a 10 soc el jefe.
Haig de dir, mira, que compartim també a aquest jefe musical, eh?
Sí? Perquè... Oh, deixa'l que soni una mica.
Vinga, va.
Oh,
Que de tota la vida t'ha agradat el bosc?
De tota la vida. Sí, jo crec que sí. Mira, un cap de setmana, ho explicaré molt de pressa, eh? Un cap de setmana vam marxar amb uns amics amb una casa al Pirineu.
Sí.
Era una casa molt senzilleta on només hi havia no hi havia ni tele, pràcticament, i hi havia un tocadiscos. I una amiga va portar un disc del Bruce Springsteen de River. I no teníem cap més disc, amb el qual va estar tot el cap de setmana sonant.
Oh.
Però d'una manera involuntària, quan es va acabar el cap de setmana, vaig dir, saps que aquest disc m'ha agradat molt? Clar, havia sonat més a saber que fas allò. Ningú l'escolta, senzillament. Era un so de fons.
El fil musical.
I li vaig dir, quin és tal? És aquest. I vaig dir, ostres, m'agrada molt. I a partir d'allà el vaig començar a descobrir, devia tenir doncs, això, 15 o 16 anys, i fins a dia d'avui.
Clar, aquestes alçades de la vida, Pol, la veritat és que la pandèmia ens ha demostrat que la salut realment és essencial, no?, davant d'altres aspectes de la mateixa vida. Quines són les prioritats del Pol Marçà a la vida?
Està bé. Mira, jo he treballat molt, 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 i quan dic que he treballat molt vol dir amb dies que pràcticament només era treballar durant molt de temps. I ara continua sent així, per sort, perquè tinc feina i tinc responsabilitat i totes aquestes coses. Però jo ara he intentat arribar en un moment en què intento passar-m'ho molt bé a la feina, que la feina m'agradi, poder tenir estones per les meves filles cada dia una mica i sobretot el cap de setmana, i també per estar amb mi mateix. A mi m'agrada molt córrer, sortir a la muntanya, ho he fet tota la vida, sortir a la muntanya. Quan diu això, abans en dèiem anar a fer cims, ara que cop ho hem de, no sé, en anglès, ara hem de dir, no? Sortir a córrer. Clar. I ara em diuen, ets runner? Diuen, no sé, surto a córrer, però runner, no sé. No? Doncs sí, surto a córrer i mantinc aquest equilibri, no? Diguem-ne, una mica de muntanya, córrer filles i feina, no? I mantenir aquest equilibri de poder-ho fer una mica tot.
Mantenir aquest equilibri, és a dir, conciliar sobretot, no?, la vida laboral i familiar.
És un esforç. No? És a dir, jo, més que fàcil, jo crec que és un esforç. És a dir, has d'estar-hi cada dia treballant-ho perquè ho puguis fer, i no vol dir que sempre ho faci bé, i sovint em diuen que de les tres potes m'ocupa massa estona el córrer, m'ocupa massa estona el treballar, i que quan no treballo a vegades he de córrer massa. Dic, bueno, no ho sé, doncs hauré d'acabar de quadrar l'equació, però és complicat, però jo ho intento i m'hi trobo més o menys bé.
Això és el més important. Abans de marxar, Pol, a mi m'agradaria saber què té l'Hotelars pel Pol Marçà.
Sempre m'havia sorprès molt que Barcelona és una ciutat absolutament plana i que té aquelles dues torres allà al final, que ara ja no tant, perquè després la ciutat s'ha anat modernitzant i tota la zona aquella del 22 arroba doncs, n'han fet més de gratacels. I quan vaig fer aquell llibre, que suposo que d'aquí ve la pregunta, del Barcelona compta enrere i tot plegat, em va semblar que era un lloc de Barcelona que era com diferent de la resta de la ciutat, no? Perquè en aquell moment era un lloc que et podies enfilar i no hi havia gaire més llocs de la ciutat on et poguessis enfilar. Ara sí, eh? Ara hi ha la Torre Agbar i tot el 22 arroba, però en aquell moment hi havia allò i ja.
Però ja anem coneixent, eh?
No,
anem coneixent que t'agrada enfilar-te, eh?
M'agrada enfilar-me, sí, m'hi trobo bé.
Tens en ment un altre llibre?
No.
Ja està.
Mira, allò va ser una cosa que em van proposar. Jo en aquell moment tenia cosetes escrites i és allò que et ve una editorial. Escolta'm, tu no t'has pensat mai de si faries un llibre, tal, no sé què. I jo en aquell moment ja feia de profe i estàvem fent els matins. I clar, ballava molt d'hora, tenia molta feina. I em van dir si ho tenia. Els vaig dir, mira, jo tinc una cosa mitja escrita i tal, i una idea al cap, que seria aquesta. Llavors, com que tot va quadrar... Em van dir, va, sí. I després vaig veure que, mira, vi posar-me de tant en tant i escriure una cosa i m'agradava, però quan m'hi vaig haver de posar cada dia com una feina... Clar, perquè quan tu diuen, faràs un llibre, oh, quina il·lusió. Bueno, m'has de començar a entregar coses, saps? Clar, és normal, ells s'hi dediquen.
Olga Vallejo Riu, que la tenim aquí. Olga,
I en deu haver fet. I ja està. Llavors, em va agradar molt, però vaig pensar, ostres, no ho sé, també de ser sincer, mai he preguntat quan se'n van vendre. Segur que no se'n van vendre gaires, i em consta que n'havien editat molts. Per tant, deurien perdre quartos, i tampoc m'han tornat tal, clar, i tampoc... Jo tampoc em vaig fer ric, també t'ho diré. Però vaja, vull dir que no ho sé, no m'ho he tornat a plantejar. És a dir, m'ho vaig passar molt bé fent-ho, però vaig veure, i per seriosament, que era molta feina.
Sí.
I aleshores, si m'ho tornessin a proposar, ostres, ho hauria de veure molt clar per dir que sí, com a mínim ara, en aquest moment de la meva vida. Jo no sé què passarà. Vull dir, pot ser que un dia m'ho diguin, i si en aquell moment tot em quadra i em va bé, m'hi posi, diguem-ne.
Pol, per acabar, on t'agradaria ser d'aquí uns anys?
Uf, de feina, vols dir, o a la vida?
A la vida.
Jo soc molt d'anar a la muntanya. I jo, a mi m'agradaria molt, sempre he pensat, ostres, quan... Si algun dia no necessités treballar cada dia, A mi m'agradaria viure en un lloc... Catalunya és un lloc fantàstic perquè tenim muntanyes que estan relativament a prop i que si algun dia has de baixar a ciutat amb una hora escaig de cotxe...
No tindríem.
I pot ser. I a mi això m'agradaria bastant. També soc conscient que tinc filles petites que han de créixer, llavors tot això ho veig en molt llarg termini, ja quan elles ja facin la seva vida. I espero estar en un moment en què també la pugui fer una mica i segurament m'haureu de buscar en algun lloc on el meu entorn sigui de color verd, hi hagi camins i muntanyetes per darrere.
I que s'escolti ell.
Això sí, si no ja el portaré jo.
Doncs en Pol Marçà el podreu escoltar, ja sabeu, cada dia, de dilluns a divendres, a partir de les 8 del matí fins a 2:15, ens aixequem amb ell i ens posa el dia de totes les notícies importants de l'actualitat. Pol, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies per
haver estrenat a vosaltres
el Xeslong del matí. Cuida't moltíssim.
Un plaer.
I treballar-lo just, eh?
No, ara treballar cada dia, mirar a veure què passa al món i demà al matí a les 8 veure aquest rellotge i us diré bon dia.
Doncs vinga, que vagi bé.
Que
moltíssimes
vagi bé,
gràcies, demà. Pol. I nosaltres que seguim avançant, tenim aquí a l'Olga preparada per si de cas, no? Olga, ho he portat bé, no?, per això, durant el matí.
Molt bé, ja no tens aquells ulls de bon matí que feia mitja por. Et trobo bastant bé.
L'Olga anava escrivint tot bé, ens hem aixecat bé. Sí, ens hem despertat bé. Vinga, va, que amb el Bruce gairebé doncs arribem al punt de 2:15, però abans ja tenim aquí la Olga perquè ens ha de presentar la lupa del dia.
Ràdio Estel.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un món de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. I els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vallejo, t'agraeixo, que hagis estat... aquest suport que m'has fet...
Jo anava preguntant, però he estat fent voltes per altres bandes.
La lupa avui ens porta fins a Ripoll.
Sí, perquè des d'avui fins al 29 de setembre Ripoll acull la novena edició del Milestone Project, el principal festival d'art urbà contemporani del país, que fins ara s'havia celebrat a Girona. Segur que la gent que hagi anat a Girona hagi passejat, allò típic, que no són d'allà, però per fires hi van i veuen uns murals gegants a la paret. Doncs són fruit d'aquest festival.
Com funciona aquest festival que ens parles?
Doncs durant gairebé 15 dies, a Ripoll, hi haurà artistes que faran creacions d'art urbà de gran format que es queden a la ciutat, clar, perquè no marxen, les deixen allà al mur. El millor de tot és que podem anar veient com creen la peça. Des de que arriben els artistes i s'instal·len al seu mur, comencen a fer les marques, posen les bastides, la grua... i que veus com abans. O sigui, pots anar, si ets de Ripoll, pots anar veient l'evolució, però si volem d'aquí 3 setmanes anar-hi, veurem el resultat final.
I, escolta, quins artistes hi haurà aquest any?
L'italià Millo, que estarà del 16 al 22 a la façana que està a la carretera de Barcelona, i Axel Voigt, que va néixer a Miami però és dels 3 anys que viu a Espanya, i farà una obra de supergran format amb 2 façanes al carrer Fuensanta. De la web de milestoneproject.cat estan les ubicacions, però també podem veure totes les obres d'edicions anteriors i un mapa per això, per si algun dia vols anar a fer turisme.
El Milestones Project, és, la veritat és que és tot un referent de l'art urbà, però n'hi ha més, eh? De fet, crec que vols parlar-nos també d'un festival d'art rural.
Clar, perquè quan tens els artistes a la ciutat és art urbà, però quan se'n van al camp és art rural.
Clar, i als pobles també hi pot haver art, no?
Home, i tant. A Penelles, el Gargar Festival de Murals i Art Rural, a la Noguera, la primera edició és des del 2016. Podeu veure tot el que han fet, que és una meravella. El millor és anar-hi, però si no, ara, per anar començant...
Per fer un pas, no?
Sí, per anar fent... gargarfestival.com, que gargar és com el soroll que fa un ocell típic de la zona. És un festival que ha aconseguit una petita transformació al poble, creant una residència d'artistes, revifant negocis i, sobretot, generant un vincle amb la gent del poble. Que...
Això està molt bé.
Perquè així penses, home, jo hauré de marxar a aquest poble tan fantàstic on passen coses, com per exemple aquest festival i tot el que l'envolta. I, a més, per la gent que no som d'allà, una excusa meravellosa per anar-hi, per gaudir d'aquest art urbà gran o rural, gran format, i passar-t'ho bé.
Escolta, alguna altra cita imprescindible de l'urbà que ens vulguis proposar?
En tenim unes quantes, sí? Torrefarrera, a la comarca del Segrià, que l'any passat va ser notícia quan l'artista lleidatana Cristina de Juan va denunciar que alguns veïns havien censurat la seva obra. No sé si recordes Love is Love. Apareixien, eren blanc i negre, i apareixien dones, algunes es besaven,
sí.
I... hi havia un missatge per defensar la llibertat d'expressió i l'amor lliure, i sembla ser que va haver-hi gent que no li va acabar de fer el pes. Esperem a veure el 2022 que hi hagi una nova edició d'aquest Street Art Festival de Torrefarrera.
I veig que Lleida tenen molta tirada, eh?, per això de l'art urbà.
I tant, l'abril passat es va estrenar el Lleida Podfest, el primer festival d'art urbà de Lleida. Al centre històric van omplir d'art i colors els murs del barri. 9 dies amb 5 artistes que, això, pots veure com treballen en directe, també s'hi feien tallers, taules rodones i exposicions.
Uau, és que si comences d'aquesta manera...
Clar, és que ja tens ganes de... marxaries.
Jo ja tinc mig peu allà. És que aquests festivals, la veritat, són una raresa del nostre país, o és més habitual del que algú podria pensar? Orban?
Són molt, molt, molt habituals. Nosaltres no som ni els primers ni els últims. Hi ha veritables referents en això dels festivals d'art urbà rural, i fins i tot podríem fer turisme d'art urbà passejant, descobrint aquestes veritables obres d'art de gran format.
I amb el que t'agrada passejar, Olga?
És que jo tinc tot, perquè això és la barreja perfecta. Els murals aquests que em tornen boja, sempre m'ha agradat molt l'art urbà i m'encanta passejar. Per exemple, un clàssic és l'Art Basel, la mostra d'art contemporani que té lloc anualment a Basilea, que és ara del 19 al 26 de setembre, per si algú està per allà, vol anar,
sí,
que ho sàpiga.
D'acord.
I han anat creixent, tenen una edició a Miami Beach i una altra a Hong Kong. I a Miami, per exemple, ha suposat la transformació del barri de Wynwood, que era un barri molt marginal, d'aquells que, tot i que està a tocar del downtown, millor que no hi vagis, i ara és una veritable meravella, que es fan rutes, però que pots anar-hi pel teu compte, i que cada paret que veus és una veritable joia.
Gràcies, Olga Vallejo.
A tu.
Doncs vinga, que seguim ja en aquest tram final del programa. És el moment de declarar el toc de queda, un toc de queda molt especial i gens nociu. Això sí que ens porta cada dia el Miquel Murga. Molt bon dia, Miquel.
Bon dia, Mercè, i gràcies per donar-me l'oportunitat un dia més de fer-vos reflexionar sobre la notícia més important i que, evidentment, un dia més, avui també, us ha passat per alt.
Doncs mira, estem realment expectants, perquè ens expliquis quina és, segons tu, aquesta notícia tan important i que no hem tingut en compte.
És que, de veritat, t'ho dic de veritat, em sembla gairebé impossible que amb tantes hores de programa ni tu ni abans el Pol Barçà i tot l'equip del Matí a Ràdio Estel no us n'hagueu adonat de la importància del que ara us explicaré.
Doncs vinga, t'escoltem, endavant.
Toc de queda.
Efectivament, un dia més em disposo a posar ordre informatiu al Matí a Ràdio Estel perquè un dia més ens sigueu conscients de la realitat del que hi ha. Mireu, continueu entestats en escalfar-nos el cap, en que si la factura de la llum, ahir les batusses entre el govern i l'oposició al Congrés dels Diputats, després la reunió de la taula de negociació amb mig repartiment a la banqueta. Per cert, ahir vam saber que la Generalitat ha contractat el Mago Pop per aquests actes públics de rodes de premsa, etc, i que el primer joc que ha posat en pràctica ha estat la desaparició de banderes. El problema és que no ho van editar bé i se li va veure el truc. Però, en fi, diuen que el pròxim joc de màgia que té preparat per la propera trobada de la taula de negociació és la desaparició d'un president. El que ningú sap ara mateix és quin serà exactament aquest president i esperem que aquesta vegada no se li vegi el truc. En fi, que tot això està molt bé, però res és tan significatiu com la notícia realment important i que és la que marcarà el dia a dia de la majoria de la gent. Atenció al titular. Amb la fi del teletreball, tornen les relacions sentimentals a la feina. Escolteu bé perquè és important, eh? Amb la fi del teletreball, tornen les relacions sentimentals a la feina. No sé si en sou conscients de la importància que té això. És a dir, que ara sabem que les relacions de parella en el marc laboral són més habituals del que ens pensàvem. I la notícia i l'estudi, al qual faig referència, parlen que més d'un 30% d'espanyols... Es veu que la Conselleria de Relacions Laborals Sentimentals de la Generalitat encara no funciona i no provoca estudis, doncs que més d'un 30% declaren haver tingut una relació sentimental amb una persona del seu entorn laboral. I també diu l'estudi que es veu que la majoria d'aquestes relacions es porten en secret. No tant perquè es tracti d'infidelitats a les pròpies parelles, que també hi deu haver casos, m'imagino, no ho sé, sinó perquè les parelles afectivo-laborals creuen que és millor que no se sàpiga per no afectar precisament l'entorn de treball. I això, tot i tenint en compte que no hi ha cap llei que ho prohibeixi aquí, perquè a Amèrica, que són tan tocats i posats, és una altra història. En fi, i què va passar? Doncs que va arribar la pandèmia, el confinament, el teletreball i totes aquestes relacions van entrar en stand-by. Ara torna el treball presencial i tachin, tachin, torna la normalitat també en aquest sentit. Jo ja m'imaginava que això passava, eh? Perquè com que miro cada dia la novel·la del migdia de TV3, allà ens ho expliquen molt bé. Per si no la seguiu, us ho explico. Resulta que el Miquel i la Noé són un matrimoni que treballen junts a la consultoria que tenen amb una altra sòcia. I ara, per uns fets que no venen al cas, s'han separat. Bé, el Miquel i la Noé, que deixeu-m'ho dir, són l'Eduard Farelo i l'Helena Gadel. Així ens entendrem millor, eh? Però ara s'han separat. I amb la separació, què? La feina, què? Ja fa uns dies que se'n suma la tragèdia.
Suposo que la Noé plegarà del despatx.
A mi m'agradaria que continués.
És absurd, no ho farà.
La veritat és que no n'hem parlat. Ho volia fer la setmana passada, però al final no m'hi vaig veure en cor.
Estem en un moment molt difícil. Només faltaria que hi hagués tensió al despatx.
Té raó, suposo que plegarà.
Entraré a valorar ara quin paper hi juga aquí la Gemma, és a dir, l'Àurea Márquez, que és el tio que interpreta la Gemma, perquè aquesta és una altra història, eh? Però què penseu? Hauria de plegar de la feina la Noé o no? I ja us dic jo que l'Helena Gadel té pinta de persona tranquil·la i dolça, però el personatge no és tan així.
Noé, si vols que continuem treballant junts, a mi em sembla bé, de veritat, no tinc cap problema. Ja ens ho arreglarem perquè tot vagi bé.
No vull que treballem junts. No estic disposada a treballar amb tu. Hauries de ser tu qui tingués la decència de plegar.
En fi, no sé com acabarà tot plegat, perquè tot i que tinc molts amics infiltrats a la sèrie de TV3, no deixen anar res de res de res. Els spoilers, noi, estan massa sobrevalorats. Però, en fi, tampoc he vingut aquí per parlar-vos de la sèrie de TV3, sinó de la notícia del dia, el retorn amb la normalitat laboral de les relacions sentimentals a la feina. I com que és un tema que crec que és prou interessant com per tractar-lo com es mereix, m'he volgut assessorar bé i he anat a la recerca del meu psicòleg de capçalera, que, a més, és un autèntic especialista en temes de relacions de parella. A veure si ens aclareix alguna cosa al respecte. Xavier Guix, bon dia.
Hola, bon dia, Miquel. Què tal?
A veure, enamorar-se a la feina o tenir una relació sentimental amb un company o companya de feina? Això, en principi, seria recomanable?
El fet que estem aquí parlant no és enamorar-se sí o no, perquè a vegades l'enamorament és inevitable, senzillament passa. I un cop ha passat, ja hi ets. Ara, el que sí estem observant és si això em passa amb un company de feina i jo ja tinc una relació o no tinc plantejat tenir relacions, aleshores sí que estic davant d'una situació inconvenient que farà que m'hagi de replantejar exactament què és el que jo vull a la vida, què és el que estic fent, què és el que pot suposar, quines conseqüències pot tenir el fet de que jo visqui aquest enamorament a la feina, perquè l'estaré veient contínuament. Per tant, aquí, en aquest debat entre si m'ho permeto o no m'ho permeto, i dos, que l'estaré veient contínuament aquesta persona o no, aquí està el gran debat de trobar-se en els enamoraments de la feina.
Però veure en què pot afectar a la vida personal o la vida laboral el fet que una parella treballin junts.
Si una parella vol treballar junta, haurà de plantejar-se fins a quin punt està afectant la vida de la relació i la vida del treball. És a dir, si qualsevol dels dos àmbits se sent afectat per tal de que són la mateixa relació, a un lloc i a l'altre, aleshores sí que s'hauran de qüestionar.
D'acord, 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 molt bé, això està molt bé. Però encara no tinc clar si és bo o no és bo. Les parelles que van a la consulta de Xavier Guix, és a dir, a la teva consulta, què diuen?
Mira, trobarem exemples de tota mena. En general, la gent sol dir que millor que no. Millor que cadascú estigui en les seves ocupacions i després ja ens ho expliquem i és més bonic. Però la realitat ens diu que hi ha de tot. Podem observar parelles que porten molt de temps no només convivint, sinó també treballant juntes. I segurament n'hauran après. Altres no, altres volen separar-ho completament, altres són coses ocasionals.
Esclar, sí, la notícia no parla de les conseqüències d'infidelitat, que aquesta és una altra història i avui no toca. En aquest cas, si es donés aquest cas, enamorar-se a la feina seria realment un problema.
Quan es comença una feina, o un és nou en una feina, que potser la feina ja fa molts anys que existeix, però és nou a la feina i comença a conèixer gent, es pot donar molt fàcilment que de tot d'una, doncs la pròpia novetat i el fet de poder-se relacionar de forma continuada fa que puguis conèixer més la persona o aquella persona que et podria agradar i, per tant, és més fàcil que caiguis en l'enamorament.
Com sempre, després de parlar amb el Xavier Guix, em quedo una mica o bastant més tranquil. Gràcies, Xavier, i fins aviat. Ja està, no em diràs, Mercè, que no és realment molt més important aquesta notícia per a les nostres vides que no passa allò altre que us entesteu en explicar-nos del dret i del revés. El Xavier Guix parlava que això d'enamorar-se a la feina acostuma a passar quan arriba gent nova. En fi, com que ni tu ni jo som nous en això, estem fora de perill. Però vigila, Mercè, vigila amb els becaris i amb els estudiants en pràctiques que la saben molt llarga, eh? Jo t'aviso, no dic res més. Demà tornaré amb el toc de queda i avui m'ha semblat que la notícia necessitava com a colofó final una bonica cançó d'amor com aquesta de la cantant portuguesa Mafalda Veiga, O meu amor. Així que enamorar-se toca, que demà serà un altre dia.
Doncs vinga, nosaltres, gràcies, Miquel, tindrem en compte el bon consell que m'has donat. Marxem avui, però abans hem de resoldre el misteri sonor del dia, freqüència madurada amb la Marta. Marta, quina era la resposta al concurs?
Sí, us preguntàvem quin país celebra avui el dia de la seva independència i la resposta era Mèxic, que un 16 de setembre com avui, però de l'any 1810, iniciava el seu procés d'independència, no sé si amb taula de diàleg o sense, de l'imperi espanyol que va durar 11 anys.
Qui és el guanyador d'aquesta magnífica cistella, Capravo?
Doncs el Xavier Benavent, que ens ha escrit la seva resposta per WhatsApp.
Doncs moltíssimes gràcies, nosaltres ho deixem aquí. Tot seguit arriba Ignasi Miranda amb l'informatiu religiós al Sense Distància. Cuideu-vos molt. Fins demà. Procuro con urgencia y fuego un mapa de un tesoro meu entre a deriva do teu corpo y a bússola atenta do meu coração. O meu amor só meu, só meu, só meu. O meu amor tem modo de ser que é só seu, só seu, só seu. E é que não acaba mais tudo que o meu amor tem. O meu amor.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.